Són les 11. A l'11 de novembre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest vespre ha arrencat la cadena de concerts solidaris per recaptar fons pels afectats per la dana del País Valencià. N'hi ha desenes i desenes i desenes. De fet, hi ha moltíssims artistes implicats. La llista era de 200 i ha anat pujant i pujant. Entrevistar-los a tots seria missió impossible. Alguns potser encara estan tocant i encara que els féssim només una pregunta a cadascú, passaríem de llarg el temps d'aquest informatiu. Així que n'havíem d'escollir dos i estem molt contents de poder parlar d'aquí no res en directe amb Clara Pella i Joan Colomo. Si us dic, el Teatre dels Somnis, en què penseu? El Teatre dels Somnis. Si us ha vingut al cap un estadi és que sou realment molt futbolers i l'heu encertat. Avui és dilluns i tenim secció d'esports i la Marta Bosch ens parlarà de la nomenclatura dels camps de futbol, l'origen dels noms i els sobrenoms, a partir de l'últim partit del Barça de la Lliga de Campions, que va ser el Petit Maracanà. I posem ja damunt la taula dos ams perquè us hi trenqueu el cap. Un és la vinyeta que rebem cada dilluns. Avui és del nostre ninotaire al cap. Heu d'entrar a la nostra pàgina web. Ja sabeu que ell fa el dibuix, però la frase hi falta. És cosa teva. Si és prou enginyosa i li agrada el cap, t'emportes un regalàs. La vinyeta t'arriba a casa. I el segon, qui ens està escoltant avui aquí a la meva esquerra, a l'estudi de Catalunya Ràdio des de les 10 i fins a la mitjanit? Qui pot ser? Us donaré una pista que ja us hauria d'encarrilar una mica. Un dels debuts literaris més importants que hi ha hagut en les lletres catalanes, com a mínim en els últims anys. Ara m'està mirant així amb uns ulls oberts, però és veritat, és veritat. Qui pot ser? Ho descobrirem al final de l'informatiu. Li preguntarem si ha après alguna cosa avui escoltant-nos i també parlarem d'altres qüestions perquè té informació fresca, també porta novetats. Som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, el millor servei que podem fer, condensar tot el més important que ha passat i que està passant a aquesta hora en 5 minutets, gràcies al sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Carlos Mazón admet possibles errors en la gestió dels primers moments de la dana.
Ara bé, la d'avui ha estat una admissió genèrica en què, a més, ha repartit culpes a tothom.
Va tener que llegar un momento, seguro, yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana.
Mazón prepara el terreny per canviar la composició del seu govern. Mentrestant, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Teresa Rivera, compareixerà al ple del Congrés dels Diputats del dia 20 de novembre per parlar de la dana. Rivera farà aquesta intervenció a petició pròpia. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el segon paquet d'ajuda per als afectats per la dana per un valor de més de 3.700 milions d'euros.
El sector dels càmpings està molest amb Salvador Illa.
Des de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat s'ha mostrat preocupat perquè 4 de cada 10 d'aquestes instal·lacions estan en zones potencialment inundables totalment o parcialment.
N'hi ha algunes que efectivament ja sabem que estan en una zona, en una situació, diguem-ne, que no correspon, i per tant hem de veure des d'un punt de vista administratiu i jurídic què correspon fer. Miri, deixi'm ser més clar, perquè hi ha alguns càmpings que ens preocupen i estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho.
El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, afirma que ells són els primers interessats en la seguretat i alerta que els informes sobre el risc d'inundació que té la Generalitat són obsolets. Ho ha dit també a Catalunya Ràdio.
Esperem que el nou govern de la Generalitat puguem treballar conjuntament amb ells amb la màxima celeritat per fer aquesta anàlisi de riscos, però sobretot amb informació actualitzada i amb les noves dades del canvi climàtic, perquè en aquest moment s'està parlant amb uns informes que molts d'ells tenen més de 10 anys, no?
Segon revés judicial dels tribunals italians al govern d'ultradreta de Giorgia Meloni per la seva política d'externalització de fronteres.
Aquesta mitjanit està previst que arribi de tornada a Itàlia el nou grup de migrants traslladats divendres passat a centres de deportació d'Albània. Són 5 homes de Bangladesh i 2 més d'Egipte. A més, el Tribunal de Roma ha volgut cobrir-se l'esquena i llença la pilota a la Unió Europea. Li demana que resolgui d'urgència la situació dels migrants que Itàlia trasllada a centres albanesos. Una jugada que busca evitar una topada directa amb l'executiu de Meloni.
228 persones han arribat les últimes hores en diferents pasteres a l'illa del Hierro i a Tenerife.
Entre elles hi havia 40 dones i 15 menors. La primera embarcació ha arribat la matinada al port de Marina del Sur, a Tenerife, amb 42 ocupants d'origen subsaharià. Poc abans del migdia s'ha localitzat una altra embarcació, uns 4 quilòmetres al sud del Hierro, amb 76 persones, també d'origen subsaharià. Aquest vespre ha arribat al port de la Restinga, també al Hierro, una embarcació amb 110 persones més.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home gràcies al senyal d'auxili internacional que els va fer una víctima de violència masclista mentre anava acompanyada del seu presumpte agressor.
Els fets van passar a Lloret de Mar, a la Selva. La víctima anava dins d'un vehicle amb el presumpte agressor quan va fer el senyal, que consisteix a mostrar la palma de la mà i tot seguit amagar el dit gros amb la resta de dits fins a tancar el puny. En declaracions aquí, al Catalunya Nit, la sotsinspectora Eva Subirà, de l'Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a la Víctima de Girona, dels Mossos d'Esquadra, ha destacat la importància d'aquest mecanisme d'avís.
Certament, en aquest cas, el senyal aquest internacional va ser determinat, va ser clau, perquè justament la patrulla pogués entendre ràpidament i pogués actuar amb immediatesa i amb eficàcia. És un gest que s'ha tornat, vaja, una eina essencial per a persones que es troben en situacions de perill.
Ha mort un dels frares que dissabte va quedar ferit per l'atac d'un home al monestir del Sant Esperit del Mont, a Gilet, al País Valencià.
L'home de 76 anys estava ingressat en estat molt greu a l'Hospital Clínic de València. Com a conseqüència de l'agressió, dos monjos més segueixen ingressats, un a València i l'altre a Sagunt. Dissabte al matí, un home de 46 anys va accedir al recinte fins a la planta de les habitacions on descansaven els frares i els va atacar mentre cridava consignes contra ells i s'autoproclamava Jesucrist. L'home està detingut i ha de passar a disposició del jutge demà.
I l'OPA del BBVA al Sabadell podria entrar en una nova fase a partir de demà.
Això és el que diu la Comissió de la Competència, que ha de decidir si hi dona llum verda amb condicions o bé si allarga els terminis fins ben entrat el 2025. És una possibilitat, n'estarem pendents, i si passa, us ho explicarem al Catalunya Nit.
Clar que sí. Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Amb el Sergi ho repassem tot, excepte aquelles persones que es dediquen a l'activitat física, a fer esport, que això li deixem al David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit, Manel.
El Barça ha confirmat aquest dilluns l'abast de les lesions de Lamine Yamal i Lewandowski, que de retruc els exclouen dels partits de seleccions en aquesta aturada de la Lliga.
Serà aquest cap de setmana, no hi haurà, per tant, partits de primera divisió, i en queden fora de les convocatòries de les seves seleccions Lamine Yamal i Lewandowski. Lamine Yamal, recordem-ho, ahir ja va ser baixa per jugar al camp de la Real Societat a la Lliga i avui s'ha confirmat el seu diagnòstic. Té un esquinç de grau 1 al turmell dret i s'estarà sense jugar entre 2 i 3 setmanes. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente S'ha referit, doncs, al fet d'haver hagut de fer marxa enrere i desconvocar Lamine Yamal, inicialment citat.
Una lesión que el Barça, como hacen todos los clubes, nos han enviado el informe con las pruebas pertinentes y hemos estimado oportuno que no se desplazara, volver a pasar otra vez ese trámite que ya no hacía falta. Entonces, desearle que se recupere lo antes posible.
És una lesió lleu, per tant, de grau 1, i pel que fa a Lewandowski, té una lesió lumbar en el seu cas i per això s'estarà 10 dies de baixa i queda fora també dels partits de seleccions, en el seu cas de la selecció polonesa. En canvi, el Barça sí que perd 5 efectius, Marc Casado, Pedri i Dani Olmo amb Espanya, Koundé amb França i De Jong amb els Països Baixos. Per cert, sobre De Jong, Ronald Koeman, l'actual seleccionador neerlandès i ex-tècnic del Barça, ha tornat a criticar el seu antic club per com ha gestionat aquests últims mesos la lesió al turmell que De Jong encara arrossega.
Frenkie està lluny del seu millor nivell. Vaig ser molt crític amb el Barça per la seva lesió i el temps m'ha donat la raó. Em va escriure, és només un cop a la cama, lluny del turmell. No sé si estarà per entrenar dimarts, però en principi podrà jugar dissabte.
Arrossega, ho dèiem, perquè, segons Koeman, encara li minva una mica el rendiment i no està ni de bon tros en plenitud De Jong, si bé ja ha jugat els últims partits amb el Barça. El Girona, sense 3 dels seus futbolistes, Brian Hill, que de fet és el substitut de Lamine Yamal amb la selecció espanyola, Miovski, que ha marxat amb Macedònia del Nord, i Ángel Herrera, citat amb Venezuela, i a l'Espanyol, un únic jugador internacional convocat, el migcampista txec, Àlex Kral.
Molt bé, i el Barça femení de futbol demà té partit, rep el St. Pölten austríac de la Lliga de Campions i amb Aitana Bonmatí disponible.
És la principal notícia, tot i el cop que va rebre Aitana dissabte davant de l'Atlètic de Madrid, la migcampista sí que podrà jugar tal com ha recalcat avui el seu tècnic, Pere Romeu.
Res greu, va ser un cop que va rebre l'altre dia el partit contra l'Atlético de Madrid, que si veu veure el partit us va donar compte que va poder acabar el partit amb plenes garanties. Aquests dos dies que hem entrenat amb total normalitat, així que cap problema amb Aitana.
El Barça és segon del seu grup, amb 3 punts dels 6 possibles, va perdre la primera jornada al camp del Manchester City, mentre que el St. Pölten és cuer amb 2 derrotes. I aquest partit, com sempre, el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio.
Molt bé, i avui s'ha viscut la segona jornada de competició de les ATP finals de tennis. Com ha anat?
Doncs amb la primera jornada avui dels partits del grup B, ahir se'n van jugar els del grup A, hi ha hagut, doncs, victòries d'Alexander Zverev, que ha derrotat Andrei Rublev en 2 sets, un doble 6-4, per tant, triomf de l'alemany sobre el rus, mentre que Carlos Alcaraz del murcià s'ha vist superat per Ruth en 2 parcials també, 1-6 i 5-7, victòria del tenista noruec de Casper Ruth. Aquestes finals de l'ATP, recordem-ho, són el torneig que engloba els 8 millors tenistes al final de la temporada. Hi ha 2 grups de 4 tenistes cadascun, els 2 millors passen a semifinals.
Perfecte, David, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Mig minut i arribarem a un quart de 12 de la nit. Avui han començat els concerts per recaptar fons per als afectats de la Dana sota el nom Som València. El sector musical s'ha unit per dur a terme una sèrie de concerts solidaris a nombroses sales de tot Espanya amb l'objectiu de recaptar fons que es destinaran íntegrament als afectats a través de la Fundació Horta Sud. Les entrades costen entre 15 i 20 euros i també s'ha habilitat una fila zero per a qui vulgui ajudar però que no pugui sortir, no pugui assistir a cap dels concerts on cada persona pot triar quan vol donar. Hi ha moltíssims artistes que s'hi han implicat. De moment ja s'han recaptat al voltant de 400.000 euros. Per tant, està anant molt i molt bé i estem molt contents perquè, mira, n'hem escollit a dos i els dos ens han dit que sí. Tinc aquí al meu costat el Joan Colomó. Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
I ens escolta també ja en directe la Clara Peia. Bona nit, Clara.
Bona nit, com anem? Què tal?
Molt bé. Tu, d'entrada, actues demà a la sala 2 de l'Apolo,
acompanyada,
correcte. Ben acompanyada. He vist que hi havia la Judit i la Meritxell Nederman, Rita Payés, el Pol Batlle, els Petit de Calaril, entre d'altres. Com sí. Planteges la teva intervenció?
Ai, mira, serà una sorpresa. Serà una sorpresa perquè l'estic acabant de teixir, com si diguéssim.
Clar.
Llavors encara no us la puc avançar, però bueno, ja sabeu que són canvis ràpids, no? I moltes artistes, llavors, bueno, tindré invitades, això segur.
Ah, que bé. Bueno, de moment ja apunta molt bé. En el teu cas, Joan, tu tens algunes lletres que es podrien interpretar de moltes maneres amb tot això que ha passat. Quin repertori planteges tu? Tu has demà?
Sí, jo actuo demà a Sant Celoni, amb la colla de la zona del Baix Montseny, i també no ho tinc massa clar, i sobretot això no molestar massa amb el rider tècnic d'endollar-te la guitarra i cantar el que sorgeixi, i ja ho veurem.
Molt bé. Aquesta va per tots dos. D'entrada, suposo que quan passa una cosa d'aquestes característiques, una primera pregunta que es pot fer un mateix és què puc fer jo per ajudar, no? I de vegades aquestes preguntes ens sobrepassen perquè la catàstrofe és tan gran que no saps gaire què fer o com puc ajudar. Quan us arriba la proposta d'aquest concert, què penseu?
Clara.
Joan, tu mateix.
No, jo la veritat és... per nosaltres cantar i tocar, que és el que hem fet sempre, encara que es converteix en una feina, vull dir, és el mínim esforç, és el mínim que podríem fer, no? A tots ens han vingut ganes d'agafar una pala i anar d'això, no? És veritat. Però jo voldria recalcar la feina que ha fet tota la penya, que ha muntat això i posar en valor en el món de la faràndula el rotllo de la penya de producció i d'això, veient lo xungo que administra la penya. En aquest cas hem vist com dius, hòstia, si aquesta gent del món de la música es dediqués a gestionar coses més importants, a l'igual el món rotllaria millor, no? I llavors això, en un temps rècord s'ha muntat un tinglado brutal.
I en el teu cas, Clara?
Sí, també màxima admiració per totes les organitzadores i la Louis Samson, tota la gent de producció, la Sandra Montfort també està allà donant-ho tot. I jo crec que, a part, o sigui, a part d'anar a l'Apolo i tocar dos temes, que és no és només que no ens costa, sinó que inclús jo crec que a mi em dona sentit, diríem que em sento útil, no? Em sento formant part d'algú que pot funcionar cap a algun lloc. És que no oblidem el que ha passat, que donem espai, que això fa molt poc que ha passat i que ara venen els Nadals i que després... Vull dir que és molt fàcil, no? Palestina està molt més oblidada, no paren de passar coses, no? I ens hem acostumat a que això sigui així, no? Llavors, per mi és important que aquesta gent necessitarà ajuda durant molt de temps, durant moltíssim temps, i que no les oblidem, no? Que entre les donacions, en poder baixar, qui pugui ajudar, o sigui, crec que és molt important no perdre això de vista, sabeu?
Tu, Clara, t'ho plantejaves, oi, de baixar?
Sí, sí, el que passa és que em van dir... Jo tenia... Perquè estic al teatre fent una obra de teatre ara, i clar, només teníem dilluns i dimarts lliure. Llavors em van dir, amb les cues que hi ha i tot el merder, jo tocava, o sigui, toco dimarts de l'Apolo, tothom em va dir, és que et recomano que no ho facis, però bueno, he anat a ajudar a fer caixes i bueno, he fet tot el que he pogut. I crec que és important això, no? No, que no ens oblidem, que donem també espai a la tristesa i que entenguem que l'art és un lloc de trobada molt fort, i el que requereix ara la situació és que ens trobem.
A part, ara que deies això, que l'art és un lloc de trobada molt fort, potser especialment també dintre de totes les disciplines, la música, no?, que va directe a les emocions, és a dir, els diners que poden arribar per ajudar són diners, tant és si arriben a través de la música com de vendre llibres, com arribin està bé, però el moment que la gent estigui en el concert sentint una cançó potser és l'expressió més directa, no?, que va a les emocions.
Sí, i sí. No només... això, l'experiència artística o la cultural o com li vulguis dir, sinó el fet de trobar-se, aquest rotllo de, que passa als concerts i a les obres de teatre, que és que ens trobem els humans, que cada dia estem més a casa, tancats amb les nostres pantalles i les nostres mogudes, i poder-ho fer amb un sentit, com deies, de... És emocionant, perquè a vegades també sempre penses que per què fem això d'anar a cantar por ahí, que a vegades no té cap mena de sentit i té un rotllo una mica banal a vegades, no? Llavors, pues ahí estamos.
Clara, què volies dir?
No, totalment. El lloc de trobada i entendre que l'art entra per un lloc, per un canal que no entra res més, no? I que és el de les emocions, que és que no va per la raó, i això és molt potent. És molt potent perquè és molt més físic, l'experiència és molt més física, no és tan racional. Mm-hmm. I per mi això té una potència brutal, i més quan passen aquestes coses, no? Que té un poder per ajuntar-nos espectacular. Mm-hmm.
Tots aquests concerts es presenten a més amb un manifest comú que ha escrit l'artista valenciana Sandra Montfort, que està molt bé, la veritat és que tothom qui se'l vulgui llegir pot entrar a la pàgina web de Som València i el trobareu juntament amb tots els horaris de tots els concerts, que no diré aquí perquè són molts, el més fàcil és que ho busqueu i ho mireu, i diu frases com: la nostra història quedarà tatuada a les vostres taules d'oficina per sempre, a les vostres banderes, a les vostres insígnies. A banda d'ajudar, hi ha un punt reivindicatiu en aquests concerts?
Home, sens dubte, no? Sí. En el meu cas, per mi, parlo per mi individualment, sens dubte, és a dir, quan jo dic que no oblidem, té a veure amb no oblidar la gestió, té a veure amb entendre que aquí hi ha una negligència brutal i que això s'hagués pogut, vull dir, hagués pogut no passar, no? S'hagués pogut evitar, i que, per tant, donar espai a la tristesa també és donar espai a la ràbia, no? És molt necessària, no?, per fer el procés de dol de tot el que ha passat. Jo, totalment amb això.
Sí, suposo que, suposo que hi ha gent de tot, però imagino que és bastant comú aquest sentiment, no? I no només la gestió de la situació aquesta, sinó de la gestió a mig i llarg termini de com estem portant les coses i clarament hi ha alguns culpables, no? I que no som nosaltres, que nosaltres no tenim cap poder d'això, no? No sé.
No sé si quan vau començar a veure tot el que passava a València, què és el que us demana el cos com a artistes? És a dir, suposo que quedes aclaparada veient les imatges, però no sé si d'allà també s'us mou, per exemple, crear una cançó a partir quan veieu una cosa que és tan potent com aquestes riuades i tot el que ha passat després.
Sí. I en aquest cas encara estem païnt, no?, aquesta situació, però sí que és veritat que a mi jo fa bastant temps que estic bastant obsessionat amb aquesta temàtica, el rotllo aquest ara que has parlat tant de l'ecoansietat i aquests rotllos, no? I evidentment sí, només has de mirar una mica al món per veure situacions terribles tota l'estona, i això et remou i evidentment això t'emputja a escriure i a fer coses, no?
I tu, Clara?
Jo, en el meu cas, no he tingut la pulsió de fer-ho perquè, no m'ha nascut. Això no vol dir que no passi en algun moment, però sí que és veritat que a mi m'és com molt difícil parlar de coses molt grans. Uh-huh. I m'és molt més fàcil escriure de coses petites, que això no vol dir que després no puguin remetre a coses més grans. Saps el que et vull dir? Però vull dir, se'm fa tan gran escriure sobre això, que a mi és més fàcil escriure sobre alguna cosa petit que pugui ressonar amb això, saps? Com la petita experiència, l'experiència personal al final, no? O sigui, això em sembla massa gros com perquè jo pugui fer una cançó. No sé com explicar-ho.
Sí, sí, no, s'entén perfectament. És aquella imatge que tenim des de fora, segurament, els que no som tan creatius, si de vegades d'aquestes vivències doloroses, que en aquest cas, com deies tu, no és vivència personal, però de vegades hi ha qui en sap treure una pulsió creativa o respon així davant de les desgràcies. En el cas de la literatura és molt clar. O de vegades quedes tan col·lapsat o ho veus tan gros que no ho pots ni tocar, no?
Sí,
sí, total.
Ara que estava mirant qüestions sobre com s'ha organitzat tot això, he vist que, per exemple, DICE, o DICE, no sé mai com ho hem de dir, això, que és la
plataforma no?
Sí, que centralitza la venda d'entrades. En aquest cas també ha dit que no cobrarà comissió, que assumirà tots els costos de les transaccions. No sé si recordeu una onada així recentment de tenir tan clar que ara és el moment d'ajudar. Això ha impactat molt fort.
Sí, suposo que és tan proper que és això. No. A part, bueno, també estem veient a tota aquesta penya que s'està sumant al carro de... Sembla que és com una mena de promoció personal, no? I aquest rotllo de som bons i som d'això. No vull obrir aquest meló, però entenc que sí que a tothom li toca, perquè tothom tenim amigues a València i és aquí al costat. I bueno, sí, realment és repetir aquest tema de que... surten els noms dels artistes, però no hi ha tots els tècnics, productors, organitzadors i mogudes que aquesta penya està fent exactament el mateix, no?
Clar, darrere d'un concert hi ha molta gent que està treballant també de manera segurament desinteressada. Clara, no sé si
totalment
volies dir alguna cosa.
No, totalment. Està pensant que molt bé, Joan, de dir això. Simplement sí. Pensava això.
Tots estem d'acord. Per cert, que no he dit que tu, Joan, actues demà a Sant Celoni a les 6 de la tarda, acompanyat de Les Cruet, veig que hi ha Chaqueta de Chandal, Quico Pi de la Serra...
Està una barreja interessant.
Sí, això promet, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Clara, tu ho deies abans, tu tot això t'agafa... fa pocs dies que vam parlar aquí de l'estrena de Caramel, amb Les Impossibles,
sí,
amb la teva germana, el llibre de Gràcia, i està anant molt bé, no? Estic llegint molt bones crítiques i tothom en parla bé.
Estem molt contentes, la veritat és que ens està anant molt bé, i que la temàtica era una mica delicada, però bueno, estem contentes, sí. La veritat que sí, i estan, sí. També, al final, l'exigència, no?, aquesta que ens posem, no?, al final, intentar agrair, poder tenir aquest espai, poder mostrar-lo, i estar també agraïdes amb nosaltres mateixes d'haver-ho treballat molt i d'haver fet el millor que hem sabut les coses, no? I així també et quedes una mica en pau, no?
Les Impossibles, el llibre de Gràcia, l'obra es diu Caramel i va sobre el consum d'estupefaents, però no direm gaire cosa més per qui s'hi vulgui acostar. I tu, Joan, que vas treure disc fa no tant, el Tecno Realista, que ha sonat aquí alguna vegada també, i el presentes el pròxim dia 22 a la sala on toca demà la Clara Pella, l'Apolo 2.
Mira, doncs sí, la veritat és que fa 3 mesos que va sortir disc i per mi ja és com una altra vida, ja m'he oblidat.
Sí? Sí. És realment així, sí?
Sí, perquè a més, clar, t'esforces tant abans i tal, i després va tot tan ràpid que ja... No, encara que aquest concert l'hem fet com uns mesos més enllà, però jo ja estic també treballant amb el següent disc i ja d'això amb mil històries i també, doncs, això, agraït de poder anar fent la meva moguda pels puestos.
Clar, tu ja estàs treballant en el següent disc.
Sí, vaig una mica lent, així he de començar així ràpid, perquè si no...
Clar.
Pilla el toro.
I tu, Clara, estàs preparant algun àlbum?
Absolutament sí.
Sí, també? I tens,
sí,
data i tot plegat o no?
No es pot dir, així que no es diu.
De moment no es diu. Però s'està preparant i això és bona...
Això és així.
Sí, això és així i a més és bona notícia per tots.
Oh, i tant.
Us explicarem...
Que bé, que guai.
Sí, aquí al Catalunya Nit, Cada dia escollim cada setmana una cançó que la posem de dilluns a divendres. Per la teoria aquesta, que de vegades un tema, quan l'escoltes només un cop, et costa una mica de dir m'ha agradat o no, el segon ja ho vas tenint clar, 5 dies crec que està molt bé. Ho vam començar a fer i és una, creiem que una selecció, diria que és una tria selecta. La Clara Pella hi va ser amb Ni al mar. Que,
uau, que guai.
Sí, que ens va encantar. Per exemple, aquesta setmana passada hem tingut Jessica Prat amb Life is, una cançó que també ens ha agradat molt. I avui, deixeu-m'ho ja anunciar, tot i que això sempre mantenim la incògnita fins al final, avui entra Joan Colomo.
Vamos!
Avui entra Joan Colomo, sí. Al final ja direm quin tema, perquè teníem moltes possibilitats, però bueno, en fi, que estem molt contents que hagueu vingut aquí al Catalunya Nit. Moltes gràcies per la generositat, també, de sumar-vos a aquesta causa, i ara ho seguirem encara més.
Que guai, moltes gràcies per convidar-nos.
Sí, pató, Clara. A vosaltres. A tu, Joan, que no t'ho dic mai, però sí, molt guai.
Ens veiem aviat.
Sí, són
oh, i tant que sí.
Dos grans creadors, crec que hem ajuntat avui aquí, i això ens fa molt contents. Moltíssimes gràcies als dos i bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig 11 de l'11 de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 11 milions d'euros ha estat el
42.625 42625 de la sèrie 119.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. L'enhorabona a tots els premiats. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Avui és dilluns, dia que tenim secció d'esports, i avui la motiva els noms dels estadis a partir dels últims partits de la Lliga de Campions, perquè el Barça, recordem-ho, que a més li van anar bé, a diferència del pobre Girona aquesta vegada, van golejar 2-5 a l'Estrella Roja de Belgrat a... I aquí ve ara on es vol agafar la Marta Bosch.
Goleja el Barça a Belgrat, el petit Maracanà.
El petit Maracanà, que això és el que ens pot sorprendre. Marta, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, aquest estadi, que es coneix com a Petit Maracanà, té un altre nom, eh?
Sí, sí, no es diu Petit Maracanà, eh? Originalment el nom de l'estadi és Ratko Mitic, que és en honor a una de les llegendes del futbol de Sèrbia, que va ser un mític davanter de la dècada dels 40 i que va jugar precisament a l'Estrella Roja 600 partits, o per allà, eh? si no vaig mal fixada, i va marcar 262 gols. Per tant, tota una institució dins l'Estrella Roja, per això l'estadi porta el nom de Ratko Mitic.
Clar, i això de Petit Maracanà, aleshores, d'on ve?
Doncs perquè molts el relacionen amb el Maracanà del Brasil. De fet, li manlleva el nom, al Maracanà de São Paulo, perquè tots dos tenien unes dimensions enormes. L'estadi brasiler va arribar a tenir capacitat per 200 espectadors, tot i que després d'una remodelació en va passar a tenir 130.000. Però aquest estadi Ratko Mitic...
Sí, primer 200.000, tenia al principi?
Sí, al principi en tenia 200.000, o sigui, pensa que el Camp Nou, l'antic Camp Nou, en tenia 100.000, aproximadament, capacitat per 100.000 espectadors. Imagina't, són dos camps nous junts, el que era l'antic Maracanà. Després es va reduir la capacitat per tota una sèrie de remodelacions i segurament per temes de seguretat, i va passar a tenir-ne 130.000. Però aquest estadi de l'Estrella Roja era el recinte més impressionant que hi havia a Europa en aquells moments, perquè als anys 60... el Petit Maracanà, com el coneixem, i que havien, atenció, 110.000 espectadors.
Déu-n'hi-do.
Una magnitud immensa, per això li deien el Petit Maracanà, perquè el comparaven amb el de São Paulo, a part de que també tenia doncs, un terreny de joc que era impecable. Amb el pas dels anys, la UEFA va anar imposant mesures de seguretat entre elles que tothom estigués assegut, perquè abans la gent estava dreta veient els partits de futbol i això doncs, podia provocar doncs, allaus humanes, i perquè això no passés doncs, es va anar reduint la capacitat de l'estadi, i ara avui en dia caben a l'entorn de 52.000 persones, però Sèrbia i a la resta d'Europa tothom el segueix anomenant el petit Maracanà.
Això que els estadis siguin coneguts per un nom que no és oficial deu ser habitual, eh?
Doncs molt més del que et penses i en tens un ben a prop, eh? Perquè al Camp Nou tothom li diu Camp Nou, però sí. Aquest nom no va ser oficial, atenció, fins al 2001, eh? Que moltíssima gent no se'n recorda.
No, triar... és que tampoc fa tant, doncs, eh?
No, estem parlant de 23 anys enrere. Es va triar el nom en una consulta popular entre els socis, perquè fins llavors el nom oficial del camp era l'Estadi del Futbol Club Barcelona, que aquest nom també s'havia triat antigament, el 1965, per una votació ja, però tot i així, a nivell popular, tothom, evidentment, el coneixia com a Camp Nou i era per diferenciar-lo de l'antic Camp de les Corts.
Clar, a més, ara, que això passa també sovint, moltes vegades hi hem d'afegir els patrocinis, que suposo que el patrocinador, quan posa uns diners, és perquè vol que ho anomenem així, i en el cas del Camp Nou hem de dir Spotify.
Sí, ara hem de dir-li Spotify Camp Nou, perquè, clar, això és una font d'ingressos molt importants, i clar, i els clubs s'agafen això per poder, doncs, tenir entrades de diners molt, molt, molt grans. Però tothom el segueix anomenant, com sempre. Alguns fins i tot tenen nom poètic, eh? Mira, el cas d'Old Trafford, que és el camp del Manchester United, és un dels camps més famosos del món i se'l coneix popularment com el Teatre dels Somnis.
Welcome to the Theater of Dreams.
Religions, big nightmares for any other team.
Sí, aquest realment costa de superar, eh? Teatre dels Somnis, i d'on
Teatre
ve això?
Teatre dels Somnis. Doncs mira, se'l va batejar així per una frase que va dir en el seu discurs d'acomiad una de les llegendes del club, que era Bobby Charlton. El dia que s'acomiadava de la seva afició va dir literalment: tots els nens de Manchester somien a triomfar en aquest teatre i jo he complert els meus somnis aquí. D'aquí, doncs, que se'l conegui com el Teatre dels Somnis.
Aquest és el nom més poètic, però el més dolç segurament seria el del Boca Juniors, Bombonera.
Sí, no es diu així, tampoc. L'estadi es diu oficialment Alberto Armando, que porta el nom d'un president que va estar al capdavant del club durant dues dècades, des dels anys 50 fins als 70, i se'l coneix com la Bombonera perquè l'arquitecte que el va dissenyar, que es deia Víctor Celsic, el va anomenar així perquè un dia va rebre una caixa de bombons que tenia exactament la mateixa forma que la seva obra, i bé, doncs, des de llavors que el camp del Boca Juniors es diu la Bombonera. I també és curiosa la història que s'amaga darrere del Parc dels Prínceps.
Aquest també nom, diguéssim, rimbombant, elegant, d'on ve això?
Doncs mira, aquest és el camp del PSG, va ser inaugurat el 1897, tot i que la construcció de l'estadi actual data del 1972. Eh? Aquest camp està ubicat a l'oest de París, que és a la zona del Bois de Boulogne, un dels grans parcs de la ciutat. I resulta que al segle XIX els membres de la reialesa anaven a passejar precisament per aquesta zona on s'ubica l'estadi, i quan el van construir el 1897 van decidir batejar-lo amb el nom de Parc dels Prínceps, perquè és on precisament els membres de la reialesa anaven a gaudir de les seves caminades.
Clar, abans deies, parlant de l'estadi La Bombonera, deies que oficialment el nom era d'Alberto Armando, que és havia sigut president del club. Això també obre una categoria de noms d'estadis batejats amb el nom d'algun antic president, per exemple el Santiago Bernabéu.
Sí, podríem dir que són la immensa majoria. La immensa majoria d'estadis de futbol porten el nom d'alguna figura emblemàtica, molts de presidents, però també n'hi ha d'altres que porten noms de futbolistes legendaris, com és el cas, per exemple, del camp on juguen el Milan i l'Inter de Milà, i en aquest cas és molt curiós. Quan van inaugurar l'estadi, aquest rebia el nom de San Siro, perquè era el barri de Milà on estava ubicat. Originàriament era només la casa del Milan, però a partir del 1947 va passar a jugar-hi també l'Inter de Milà. Llavors, què passava? Que el Milan sí que tenia molt interioritzat que aquell camp era San Siro, però l'Inter de Milà no tant li agradava jugar perquè semblava que jugués a casa del seu etern rival. Llavors, el 1980 es va arribar a un acord entre els dos clubs i es va decidir batejar de nou l'estadi amb el nom de Giuseppe Meazza, que era un jugador, un exjugador en aquest cas, que havia estat membre de tots dos equips.
Ostres!
Els fans del Milan, però, van decidir seguir dint-li San Siro perquè els agradava recordar els orígens de del seu estadi, mentre que els de l'Inter prefereixen Giuseppe Meazza. I la curiositat del cas és que és un estadi que canvia de nom en funció de l'equip que jugui com a local. Per tant, si es juga un Milan-Inter, el partit es jugarà a San Siro, però si es juga un Inter-Milan, el partit es jugarà al Giuseppe Meazza.
Ostres, això d'acordar Giuseppe Meazza m'ha cridat molt l'atenció, eh? Seria com si Luis Figo pogués ser el nom de l'estadi Bernabéu i Camp Nou a Schuster, t'imagines?
Això... Jo crec que en el cas de Luis Figo, amb el Barça mai arribaria a passar.
Sí, sí. No, ben interessant.
Sí, hi ha d'altres, per exemple, eh? Hi ha d'altres noms així molt reconeguts. Un que ens és molt proper, que també ha servit per batejar el nom d'un estadi. T'imagines quin pot ser?
No, per on vas?
Mira, et dic que per amunt, per dalt d'Europa, pels Països Baixos.
Aleshores sí. Johan Cruyff.
Johan Cruyff, efectivament. Johan Cruyff és el nom que porta el camp de l'Ajax d'Amsterdam i on també juga com a local la selecció dels Països Baixos. Anteriorment es deia Amsterdam Arena, eh? Però després de la mort de Johan Cruyff, que és la llegenda més gran del futbol neerlandès i el jugador més emblemàtic de l'Ajax i també va ser l'entrenador, el 2018 va decidir doncs, canviar-li el nom a aquest Amsterdam Arena i rebatejar-lo com a Johan Cruyff Arena per retre-li homenatge al que està considerat com un dels millors futbolistes del planeta, eh? El mateix passa per això al camp del Nàpols, eh? Amb un altre també exjugador del Barça.
I clar, Maradona, ha de ser Maradona.
Maradona, sí, va passar el mateix. L'any 2020, després de la seva mort, van voler honorar la figura del jugador que els va portar la glòria. Va estar-s'hi, doncs, 6 anys, del 84 al 91, i van, doncs, canviar el nom de l'original São Paulo, que es deia São Paulo, perquè la tradició i la història diu que va entrar a São Paulo per São Paulo per Itàlia, ho va fer-ho per mar i ho va fer a través de Nàpols, doncs van decidir canviar aquest camp de São Paulo al nom de Diego Armando Maradona.
Sí, que marcava més gols ell que no pas el Sant. Això ara, clar, amb tot això em fas pensar que algun dia s'obrirà el debat si dir-li Lionel Messi o no al Camp Nou o potser d'algun jugador si acaba sent tan i tan bo, no?
Bé, llavors s'hauria de tornar a portar a votació.
Clar.
Mira, acabem amb un estadi que, com el Barça, també va rebre el nom per votació popular. Estem parlant de l'estadi Azteca, on juguen l'Amèrica i el Veracruz de Mèxic. És un estadi que ha estat dos cops mundialista, eh? O sigui, ja et pots imaginar que és un superestadi. Allà, doncs, Pelé i també Maradona s'hi van coronar campions del món. En el seu moment, per batejar-lo, en comptes d'una votació popular es va fer una cosa diferent. Es va fer un concurs a nivell nacional on tothom hi podia enviar les seves respostes per correu postal, eh? Perquè llavors no hi havia correu electrònic ni res de tot això. El guanyador seria el que hagués posat primer el nom doncs, que hagués estat el més votat. El premi va ser per un senyor que es deia Antonio Vázquez, que va rebre dos seients per un període de 99 anys. Aquest senyor va ser el que va proposar per primera vegada Estadi Azteca, que va sortir el nom guanyador, i mira, gràcies a això, durant gairebé 100 anys de té dues entrades. Evidentment, les deuen gaudir als seus descendents, perquè aquest senyor pobre ja està mort. De fet, hi ha una estàtua enmig de la graderia en el seu honor. Però, tot i així, el 1997, doncs mira, van decidir rebatejar-lo, en aquest cas com a Guillermo Cañedo, que és un expresident de l'Amèrica i també de la Federació Mexicana de Futbol, que és el que dèiem, no? Que molts acaben tenint noms d'expresidents,
sí.
Però no va ser tan ben rebut i els seguidors segueixen anomenant-lo Estadi Azteca.
Doncs Estadi Azteca, que és el que va escollir originalment Antonio Vázquez. Aquesta història m'ha agradat també. Moltíssimes gràcies, Marta Bosch. Fins d'aquí 15 dies.
Gràcies, Manel. Bona nit.
16 minuts i mig, i el dilluns aquest serà història. O sigui, l'11 de novembre s'està acabant. I ens agrada començar molt bé el programa i acabar-lo tan bé com puguem sempre. I avui tornarà a ser així. Qui ens ha estat escoltant aquí in situ des de les 10 i diríem que de manera menys relaxada que la majoria de vosaltres, que ho feu com voleu, des de casa, fent altres coses, al cotxe, corrent, com sigui, aquí tenim una persona que li fem un encàrrec, escoltar-nos bé, perquè després li fem una pregunta. Avui, aquí al Catalunya Nit, la... Puc dir filòsofa, també?
No.
Llicenciada en filosofia?
Exacte, graduada, sí.
Val, graduada en filosofia, escriptora, sí. I més coses, ara en parlarem. Núria Bendicho, bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
La primera pregunta, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Doncs mira, Manel, m'ha impressionat que hi hagi tantes construccions en zones potencialment inundables a casa nostra. És a dir, sabia que n'hi havien, però no tantes, i només s'ha parlat dels càmpings, no? Realment em sembla mentida que l'especulació i el capital tinguin una fam tan voraç i que les vides humanes importin tan poc, no?
Sí, sí, de fet n'hi ha moltes, i avui hem tingut una mostra del que això implica, no? Perquè dius, passa una desgràcia, una catàstrofe, actuem, no?, que ens serveixi per aprendre, però ara ve la realitat. I quan dius, aquí hi ha uns càmpings o el que sigui, en comptes de càmpings, què fem, els movem o no? Clar, el sector reacciona, no? Això és molt difícil de gestionar.
Sí, sí, clar, però al capdavall jo crec que importen les vides, no? I sí que és veritat que jo considero que l'Estat hauria de poder protegir i buscar solucions, no? És a dir,
sí,
eficients. I per desgràcia també penso que és una pena que es comenci a qüestionar quines zones són inundables i quines no, en espais on hi ha gent després d'una desgràcia i que no s'hagi fet abans.
Clar, el que seria, suposo, imperdonable és que caiguéssim en l'error a partir d'ara de construir en zones inundables, que això m'agradarà veure si passa o no, però sí, sí, això sí que s'hi haurà de tenir ara aquí els ulls molt, molt ben oberts cada cop que hi ha adjudicacions, permisos d'obres en zones que siguin inundables. Esperem que això no hagi de passar. Molt bé, doncs ara sí, parlem ja de tu. Abans ho he dit, un debut literari brutal, després en parlarem, però agafem-nos a l'últim que, com a mínim, tenim constància que estàs fent. Tu treballes a l'editorial Agulla Daurada, i hi ha una nova col·lecció que es diu Mississippi, que dirigeixes tu. Què és aquesta col·lecció? Què és Mississippi?
Bueno, jo realment no hi treballo, sinó que m'encarrego de dirigir aquesta col·lecció, però de moment no faig altres tasques editorials dins de la col·lecció. És a dir, soc l'editora d'aquesta col·lecció, no? De Mississippi. Mississippi és una col·lecció que recull les obres més importants de la literatura del sud dels Estats Units, i no totes, sinó algunes, no? I és important que digui algunes, perquè realment, quan jo vaig idear aquesta col·lecció, va ser perquè em vaig adonar que hi havia moltes obres escampades de literatura del sud dels Estats Units i les altres editorials, i el que volia fer era fer una col·lecció perquè la gent que agafés aquestes novel·les sapigués, no?, doncs, quina història hi havia al darrere d'aquella terra, quines ideologies hi havia en lluita, etcètera, 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 no? I que, d'alguna manera, les obres que publiquéssim a Mississippi i poguessin dialogar amb les altres obres de les altres editorials, perquè, evidentment, jo conec aquesta terra gràcies a aquestes obres, aquestes editorials que han publicat aquestes obres, no?, en català.
D'on et ve aquest amor, diguéssim, per una cosa que a molts oients els hi semblarà molt específica, de literatura del sud dels Estats Units?
Sí, clar, jo bueno, com molta gent sap, perquè sóc una pesada i no paro de defensar aquest autor, no?, sóc un amant de William Faulkner, per mi és un referent indiscutible, no?, jo no penso, no estimo de la mateixa manera després d'haver-lo llegit tantes i tantes i tantes vegades i que m'hagi impressionat tant, no? I arran d'haver-lo conegut, vaig començar a indagar quina literatura hi havia allà, d'on sorgia, no?, quins eren els problemes que Faulkner intentava pensar, i clar, vaig trobar una terra impressionant que també és símbol d'alliberament, no? És a dir, que i llavors, clar, vam decidir no, que situar la col·lecció d'ençà de la guerra, des de, no?, la guerra civil americana o guerra de secessió o guerra nord-americana, és que de fet presenten molts problemes dir-la d'una manera o d'una altra, no? Perquè nord-americana hi ha països, molts països a Nord-Amèrica, no? Americana, Amèrica és un continent molt gran, glaciació, n'hi ha hagut moltes, per tant, no és dificultós, sí. Escollir una nomenclatura. Però sí que és veritat que, clar, va ser un moment molt important perquè es va abolir, diguéssim, formalment l'esclavitud als estats que eren esclavistes, no? I va néixer tota una literatura, no? A partir d'aleshores, que ha tingut una rellevància a nivell mundial, no? És a dir, des de escriptors i escriptores negres pensant la negritud després de ser alliberats i alliberades, com blancs que pensaven la qüestió colonial des de la vergonya, com, bueno, com la pobresa que va quedar en un país, no, que havia fonamentat en uns estats que havien fonamentat la seva economia en l'agricultura esclavista, no, i que de sobte es van veure empobrits, no, com van omplir aquests forats econòmics, no? És a dir, tot un seguit de coses que considero que són molt importants, que s'han de parlar perquè evidentment tot en aquest món està connectat i que per tant per això hem decidit limitar-la des de llavors, però evidentment, clar, podríem agafar el tall, no, a qualsevol part dels Estats Units, perquè des del seu naixement sempre hi ha les mateixes disputes gairebé, no? I podem veure aquests dies.
En quins títols esteu treballant o estàs pensant?
El primer títol que hem publicat ja, que es pot trobar a llibreries, és El derulls de juliol, d'Erskine Caldwell. Erskine Caldwell és un autor que avui en dia està molt oblidat. Jo considero que la gent el desconeix i és una pena, no? Perquè va ser un autor que en el seu moment va vendre milions i milions i milions d'exemplars. De fet, Faulkner considerava que era un dels millors escriptors del segle XX. I a més és un escriptor d'esquerres que narra la vida del poble, no? I que escriu pel poble. Jo crec que això és molt interessant, perquè és a dir, és un escriptor que arriba a gent d'entre 25 i 65, 75, 85 anys, homes, dones, no? De diferents perfils econòmics, etc. Després, el segon autor que publicarem serà William Faulkner, amb una obra que és Intrus en la pols, que, evidentment, com que valorem la gran tasca que està fent l'Esther Tallada de 1984, hem decidit no fer-ne una traducció nova, sinó que reeditem la... No? Perquè pensem que ho fa molt bé i que en un futur podria fer-ho, no? I, per tant, reeditem una obra, una traducció que va fer Pedrolo fa molts anys, i d'alguna manera, evidentment, també, doncs, reconeixem la gran tasca que va fer ell com a impulsor de la literatura nord-americana aquí a Catalunya, no? I la tercera, perquè evidentment, clar, no podíem conservar una col·lecció del sud dels Estats Units sense posar ni que fos una obra de William Faulkner, no? Seria horrible. I la segona obra que la tercera obra que publicarem serà Els guardes de la casa, de la Shirley Ann Grau. És una obra que va guanyar un Pulitzer, és una obra impressionant i a més és la història d'una família, i per tant l'acompanyarem en els diferents conflictes, no, històrics que tots coneixem al llarg de diferents generacions. I és una obra, diguéssim, que s'allunya de les altres perquè té un caire molt poètic, no? És, bueno, per mi és impressionant i dona una mica de mostra de les diferents textures del sud dels Estats Units, no? Tot i que, evidentment, la quarta autora que publicarem, encara no puc avançar el nom, però segurament serà una autora negra, que encara està viva, no? És a dir, que no és molt jove, però que encara publica... I bé, i així anirem fent, no? És a dir, volem que hi hagi un ventall d'autors molt diferents entre si.
De moment tenim la primera ja a les llibreries, el Faulkner ja arribarà, deixeu-nos temps per anar llegint, però pinta molt bé tot el que has explicat. Abans deia un dels debuts literaris més potents que s'han vist aquí, això ja ho dic jo. Terres Mortes, deu fer fa 4 anys, potser?
Va ser, si no m'equivoco, 2021.
2021.
Fa temps, ja, sí.
Sí, déu-n'hi-do. Estàs treballant tu també amb alguna nova novel·la?
Sí, ara estic treballant la segona novel·la, estic escrivint la segona novel·la, i la intenció és acabar-la, si Déu vol, l'any vinent. Uh-huh. O sigui que encara, no?, trigarà a sortir la llum. Però sí, és una novel·la, bueno, avanço coses, no?, doncs molt diferent, perquè ja no em situo a principis del segle XX, sinó al segle actual, no?, avui en dia. A més, hi ha una part que la situo a Barcelona, perquè, tot i que jo ja no visc a Barcelona, sóc nascuda a Barcelona i, per tant, m'he socialitzat, no?, la gran part de la meva vida l'he fet aquí, no?, i, per tant, he estimat aquí, he pensat aquí, he patit aquí, i, per tant, jo considerava que era important poder fer una novel·la a partir de les meves experiències dins d'aquesta ciutat, no?, que sí que és veritat que me'n vaig allunyar i que amb el pas del temps, com més temps fa que visc fora, més l'estimo, no? Que sí que és una ciutat que, en la que hi neixes però no saps mai si moriràs, perquè és una ciutat que t'expulsa, no? Per l'especulació, etc, etc, etc. I sí que, bé, ara que escric, no? I que la torno a pensar i la tinc tan present, doncs me n'adono que, bueno, que també té les seves virtuts, no? I que també és especial, no? I que és una ciutat amb molta riquesa. No, molta riquesa.
Deies molt, molt diferent de Terres Mortes, que era com molt fosca, deien algunes persones, no? Mm. Molt dura. Ho has fet com a reacció o és perquè et surt així?
Bé, aviam, evidentment, la meva mirada... o sigui, és a dir, com jo entenc l'ésser humà no ha variat gaire. No? I per tant, sí que poder, segurament no hi haurà escenes tan grotesques, no? I no serà una novel·la tan dura, perquè crec que poques vegades crec que mai més faré una novel·la tan dura, perquè crec que aquella novel·la era una novel·la de joventut, no? És una novel·la de quan et vas fent gran, no? Quan encara no ets gran del tot, i tens por a viure, tens, no desconeixes l'entorn, no? És una novel·la que parla molt de les pors dels infants, no? D'alguna manera, crec, Terres Mortes. I, clar, evidentment, a mesura que et fas gran, aquests terrors, no?, es van fent més petits, perquè, per sort, l'experiència et permet, no?, suportar millor l'existència, no? Però sí que és veritat que, clar, evidentment, a la següent novel·la, a la que escric ara, hi haurà, no?, doncs aquesta bellesa en la decrepitud. Això és evident, perquè és l'estètica que a mi m'agrada, no? I a mi em dona plaer, no? Vull dir, jo no veig com una cosa, no? La bellesa de la mort, no? Evidentment, també s'han de parlar de les diferents classes socials que hi ha a Barcelona, no? De la fam que s'hi passa, la gent que viu al carrer, és a dir, no? La drogadicció que hi ha, no? Les diferències entre els barris. Jo crec que són coses que una novel·la contemporània, bueno, que parli d'una Barcelona contemporània, han de sorgir, no?
Molt bé, se'ns està acabant el temps, però he llegit algun lloc que deies que ja saps totes les novel·les que escriuràs d'aquí fins que et moris, si tens temps. No sé on ho he llegit, però he vist aquest titular. Realment és així, ho tens tan clar?
Sí, bueno, és que de fet, clar, a mi em costa molt escriure perquè soc una persona molt insegura i m'agrada molt poc ser davant de l'escriptori quan, no, a l'hora d'escriure, és a dir, m'encanta llegir, perquè és per mi és una tasca fàcil i plaent, però en canvi escriure em costa perquè mai sé si l'oració que estic escrivint serà millor que l'anterior, no? I per tant això em genera molta inseguretat. Llavors, si no sapigués què he de dir i no senties que ho he de dir, mai em faria escriptora. Mai m'hagués fet escriptora, és a dir, no? Vull dir, jo escric perquè sento que tinc coses a dir i que tinc històries per explicar. Punt. Quan se m'acabin les històries, deixaré d'escriure.
Molt bé, doncs que de moment que no se t'acabin, llegirem l'any que ve i moltíssimes gràcies per haver passat per aquí pel Catalunya Nit i molt interessant també tot el que has explicat sobre Mississippi. O sigui que ens has posat deures d'alguna manera. I ara, tot i que avui tenim menys incògnita, perquè ja he avançat quin autor entra a la nostra playlist, si et sembla bé, escoltem junts l'última cançó d'aquest dilluns.
Pujant el tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
Doncs sí, avui que hem conversat amb Clara Pella, que ja va formar part d'aquesta llista, incorporem a Joan Colomo amb aquest tema màgic, tot i que nosaltres no fem aquest tipus de màgia i ens agrada perseguir la veritat, entenem perfectament el sentit d'aquest tema.
Ens menteixin així, jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
I com seria de bonic que un dia la veritat ens portés la felicitat, eh? Si tot el que expliquéssim als informatius ens fes realment feliç. La, 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 la. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat. Jo no vull... El que sí que admetem és que sempre... Ja que parlem de màgia, ens reservem un truc final. Perquè nosaltres no som d'aquells que ens agrada tenir l'última paraula, sinó que ens agrada cedir-la. cediu amb el nostre caràcter. I a qui la cedim? Doncs algú que hagi tingut un gran dia, perquè creiem que la felicitat, com les penes, també s'encomana. I a veure si encomanem avui l'alegria de persones que estan molt contentes. Fins demà a les 10 de la nit.
Hola a tothom, sóc el Toni de Strombergs, com esteu? Tal i com heu vist a les nostres xarxes, avui és un dia molt especial perquè hem anunciat el retorn de Strombergs als escenaris amb una gira que promet estar carregada d'emocions, que es dirà Tocant el cel amb la mà. Ens veiem per les festes de Catalunya durant aquest 2025. Vinga, una abraçada de gol.
Hola a tothom, sóc el Miquel. I res, una mica en la línia que deia el Toni, i crec que parlo en nom de tota la banda, que per nosaltres això és una responsabilitat brutal, però a la vegada la il·lusió jo crec que ho supera. I ens hi deixarem la pell. Vull dir, mantenir un llegat d'aquestes característiques per nosaltres és un honor, un privilegi, i de cara als fans us podem assegurar que hi estem treballant perquè el resultat sigui espectacular. Així que res, ens veiem pels escenaris, festes majors, festivals del 2025. Una abraçada.